Hola, bona tarda. Barça 1, Madrid 1. El Barça va fallar 11 ocasions de gol contra un Madrid que va jugar 65 minuts amb 10. El Barça té 11 punts d'avantatge respecte al Madrid quan queden 7 jornades de Lliga. Són dues maneres de veure el clàssic d'ahir. Totes dues responen a la realitat de l'equip de Frank Rijkaard. Dimecres arriba el partit més important de la temporada contra el Benfica. Ja podem dir que Puyol jugarà i que Mota està gairebé descartat, però que no té res greu. L'Espanyol també té un dels partits més importants de la temporada. Aquesta tarda se la juga a Mallorca. I qui ha fet un començament de temporada espectacular és Fernando Alonso. Ha guanyat el Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1 i comença a obrir forat amb els perseguidors. Ho ampliem tot plegat al Tot Gira Migdia. Sintonia i comencem.
Tot Gira Migdia, amb Marc Negre.
El Barça ha tornat aquest matí a la feina després de l'empat d'ahir contra el Madrid. L'equip passa pàgina després del Clàssic i ja se centra en la Lliga de Campions. Dimecres ve el Benfica i només val la victòria. Entrem al Camp Nou. Albert Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda, Marc.
Comencem pel més urgent, segurament pel que més preocupa els aficionats. Com estan els dos lesionats? Com estan Puyol i Mota?
Doncs diríem que no tenen res greu i aquesta és la bona notícia amb la que ha tornat el Barça avui a la feina. Ha tornat sense els dos jugadors que es van haver de retirar ahir del camp. Mota té una estrabada muscular a la cuixa dreta. La lesió és de caràcter lleu, com diem. Demà li faran més proves per establir un pronòstic definitiu, però serà molt difícil que pugui jugar contra el Benfica. A hores d'ara no està descartat, però serà complicat, com diem. A Puyol, després de la topada d'ahir amb Sergio Ramos al Clàssic, li ha fet una exploració neurològica, té una contusió cranial i demà es tornarà a entrenar amb l'equip. Podrà jugar dimecres contra el Benfica sense problemes. A banda d'això, hem de dir que Ronaldinho no ha sortit a entrenar-se aquest matí, tot i que en el seu cas no té cap problema físic. Tampoc s'ha entrenat Edmílson, que continua recuperant-se de la seva lesió muscular, i que Márquez i Silvinho han treballat amb un recuperador del club, mentre que Eto'o i Juli ho han fet també al marge dels companys d'una manera més suau.
Aquest és l'estat de la plantilla del Barça després d'aquest clàssic d'ahir, d'aquest Barça-Madrid. En tot cas, tranquil·litza el fet de saber que Puyol i Mota no tenen lesions greus. Hem sentit aquest migdia, crec que Gio, l'holandès, que ahir va jugar aquest clàssic a Barça-Madrid i que suposo que n'ha parlat, i també del proper partit contra el Benfica.
Sí, i sobretot ha alertat d'aquesta falta de punteria. Diu que vaja, que des del vestidor no estan excessivament preocupats, però sí que ha alertat d'aquesta dada, no? Només 3 gols, vaja, només un gol, i a més de penal, en els últims 3 partits que s'han jugat. Només un gol el d'ahir, el clàssic contra el Madrid, i com diem, de penal, el penal de Ronaldinho. Gio ha alertat que aquesta falta de punteria s'haurà d'acabar, sens dubte, dimecres contra el Benfica, si no volen quedar eliminats a la Lliga de Campions.
Los partidos con Benfica y ayer contra Madrid, ¿no? Creo la distancia está a 11 puntos, pero creo que cuando no marcamos las ocasiones miércoles estamos fuera de Europa. Creo que es un golpe, sí.
Això és el que ha comentat Gio. Dimecres s'haurà de reaccionar, hauran d'entrar les ocasions, s'hauran de materialitzar davant d'aquesta falta de punteria. En tot cas, sí que ha dit Gio que l'important és que es creen aquestes ocasions, però que dimecres, sens dubte, s'hauran de marcar gols contra el Benfica si es vol classificar l'equip per les semifinals de la Lliga de Campions. Ha dit Gio també que l'equip està preparat per jugar contra un equip, el Benfica, que sortirà a jugar al contraatac, i pel que fa a les valoracions d'ahir del Clàssic, ha reconegut que l'expulsió de Roberto Carlos va canviar de totes l'escenari del partit, i que després que es van crear moltes ocasions i que la cosa va acabar amb empat a un, doncs que aquest empat va tenir regust de derrota.
Per mi, sí, és un partido que hemos tenido una ocasión para ganar, pero últimamente un empate creo está bien, pero después del partido creo el empate sienta un poco como una derrota, porque hemos tenido muchas ocasiones, pero creo esto es normal.
Són les valoracions de Gio, és la ressaca del Barça 1, Madrid 1 d'ahir. Per cert, deixeu-me dir que avui al Tot Gira a les 9 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio, el secretari tècnic del Barça, Xiqui Begiristain, que també farà el seu anàlisi d'aquest Barça-Madrid i segurament també parlarà d'aquest Barça-Benfica de dimecres. Toca canvi de xip al Barça, que deixa enrere la Lliga i que ja se centra en la Lliga de Campions. L'Albert Benet ens ha costat l'última hora de l'equip blaugrana. Albert, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs ara en parlàvem amb l'Albert Benet, aquest Barça que ja se centra en el Benfica, un Benfica que ahir també va tenir partit de Lliga, un derbi contra los Belenenses. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda.
Com li va anar l'equip portuguès?
Va guanyar el Benfica, que es consolida tercer, va guanyar per 1-2, a més va remuntar un gol inicial que li havia fet l'equip de casa i amb els gols que van marcar doncs Mikol i Karagounis es consoliden tercers a 5 punts del líder, que poden ser 7 si avui l'Oporto guanya perquè té un partit menys. Però això sí, van haver de pagar un peatge, que és la lesió de Nuno Gómez. És dubte, Nuno Gómez va rebre un fort cop concretament en el partit d'ahir, al minut 20, té una contractura al genoll esquerre i si les coses no van bé podria perdre's 3 setmanes de baixa, amb la qual cosa no seria contra el Barça, però això encara s'ha de confirmar aquestes pròximes hores. De moment és dubte, Nuno Gómez, però segons ha indicat, per exemple, avui el diari portuguès Record, és molt difícil que pugui jugar el partit de tornada de la Lliga de Campions.
Doncs mota pel Barça, Nuno Gómez pel Benfica, que segurament es perdran aquest partit de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions, que jugarà dimecres al Camp Nou. El que farem ara és repassar la premsa. Aquest matí hem tornat a passar pel quiosc, ahir ja ho vam fer, per veure com titulaven les prèvies d'aquest Barça-Madrid. Avui també volem tenir la visió que tenen des de la premsa d'aquí, també des de la premsa de Madrid, els diferents diaris esportius després d'aquest Barça 1, Madrid 1. Oriol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Comencem pels diaris del País.
El Nou recull a la portada indult, també matisa que la Lliga no perilla amb els 11 punts d'avantatge que porta el Barça. L'Esport, dolent pel Madrid i bo pel Barça, un empat que deixa la Lliga sentenciada. El Mundo Deportivo, el Barça perdona. D'altra banda, passem als diaris esportius espanyols, interpretacions semblants, però amb l'àrbitre de protagonista. L'AS publica en portada Medina no hizo huelga, en referència a la possible vaga que havien de fer els àrbitres i que finalment no la van fer en aquesta jornada, i el Marca titula Lo que estorbó el de negro. El Madrid sobrevivió al Barça i a l'àrbitro con 10.
Ens hem posat el dia del Barça, ara ho fem de l'Espanyol. L'equip blanc i blau se la juga aquesta tarda a Son Moix. L'Otina ja va dir ahir que el partit contra el Mallorca pot marcar el futur de l'equip. Una victòria donaria oxigen a l'Espanyol, en canvi una sopegada l'abocaria de ple en la lluita per no perdre la categoria. A Palma de Mallorca ja hi ha els dos enviats especials de Catalunya Ràdio. Ara tenim comunicació amb un d'ells, amb l'Eudald Serra. Eudald, bona tarda.
Bona tarda. Els jugadors de l'Espanyol són conscients que si bé el partit d'avui no és decisiu, sí que pot ser molt important per la recta final de la temporada del campionat de primera divisió. S'enfronten a un rival directe, el Mallorca, que en aquests moments té un punt menys que ells a la classificació i, per tant, aquests tres punts poden significar alguna cosa més. Els blanquiblaus, que en les últimes tres jornades només han sumat de dos punts, esperen avui aconseguir la victòria que els donaria una certa tranquil·litat i més pensant que la setmana que ve, no l'altra, l'Espanyol ha d'afrontar la final de la Copa del Rei davant el Saragossa. Miguel Ángel Lotina, com ja és habitual, no ha volgut avançar l'11 titular. Ahir, però, va donar algunes pistes. Ja va dir que la línia defensiva la formarien quatre homes. Els últims dels darrers partits, Sergio Sánchez, David García, els laterals, i els centrals, Lopo i Jarque, que Gorka repetiria la porteria i que al davant jugarien junts Luis García i Tamudo. Al mig del camp és tot una incògnita. De la penya, encara amb algunes molèsties, tot i viatjar a Mallorca, sembla que no entrarà l'equip titular. I el més probable és que juguin Costa, Sabaleta, Fredson i que l'enllaç sigui Ferran Coromines. Per tant, Juanfran, que havia estat titular als últims partits, podria veure'l inicialment des de la banqueta. El valencià reconeix que el partit d'avui és transcendental.
Yo pienso que lo importante de todo son los tres puntos, se juegue bien, se juegue mal. Y bueno, partido como una final, como están siendo estos últimos, y hay que afrontarlo así, con esa presión y saber que nos jugamos mucho.
Al davant l'Espanyol es trobarà el Mallorca, que des que té a la banqueta Gregorio Manzano ha canviat gairebé la imatge de forma radical dels 5 o 6 partits que ha dirigit el tècnic castellà. El conjunt mallorquí només n'han perdut un davant el Celta i en la resta han puntuat en tots els enfrontaments. Ara, Manzano, l'equip sembla molt més sòlid, molt més ordenat i molt més perillós en el seu atac amb Arango i Piscolici com a homes més perillosos. Juanfran reconeix que el Mallorca d'ara és ben diferent del que entrenava Héctor Cooper.
S'ha canviat d'entrenador i bueno, l'equip ha canviat la dinàmica. Suele passar, pero bueno, pensamos que llevamos algunas jornadas haciendo bien las cosas, y bueno, yo creo que podemos ganar y lo vamos a hacer, ¿no?
El partit de l'estadi de Son Moix començarà a partir de les 5 de la tarda i serà transmès en directe per Catalunya Ràdio.
Doncs aquest partit de l'Espanyol, que començarà a les 5 de la tarda, com deia l'Eudald Serra, amb transmissió de Catalunya Ràdio, com sempre, des de mitja hora abans.
Futbol a Catalunya Ràdio. Aquest diumenge l'Espanyol juga a Son Moix. A partir de 4:45 us oferirem la transmissió del partit Mallorca-Espanyol amb la narració d'Eudald Serra, les entrevistes de David Clopés i els comentaris de Ricard Torquemada. Josep Maria Batllori serà al centre de dades i Carles Domènech a la sala d'imatges.
Futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
I aquesta tarda, a banda del partit Mallorca-Espanyol, se'n juguen 6 més de la primera divisió. A les 5, l'Osasuna pot tornar a atrapar el Madrid.
Rep el Getafe després de trencar una ratxa de 3 victòries seguides la setmana passada al camp de l'Atlètic. Aguirre recupera Puñal i Cuellar i el Getafe Xusta refronta el partit amb la tranquil·litat de saber que té la salvació a la butxaca.
A la mateixa hora, també a les 5, duel d'urgències a Mestalla, València-Cadis.
L'equip valencià acumula 6 jornades sense guanyar i s'ha despenjat de la lluita pel títol. Ara l'objectiu és assegurar la Lliga de Campions. Ayala i Albiol es perdran el partit per sanció. El Cadis, en zona de descens i carregat a lesionats, necessita els punts.
A Vitòria, derbi basc, a l'Alavés Atlètic de Bilbao, 2 equips només separats per 2 punts.
I 2 equips en la zona baixa, però que van a l'alça. L'equip de Clemente acumula 3 partits sense perdre i s'enfila fins a la 12a plaça. L'Alavés s'aferra al moment dolç de Nene i Bodipo per guanyar i convèncer davant de la seva afició.
Més partits per la 5, Deportivo de la Coruña, Racing de Santander.
L'equip gallec ha d'intentar refer-se de l'golejada encaixada al Bernabéu la setmana passada. A més, necessita la victòria per seguir amb opcions de poder jugar a Europa la temporada que ve. El Racing ha de puntuar per allunyar-se dels llocs de descens.
A les 7, un partit al Vicente Calderón, Atlètic de Madrid-Celta.
Els matalassers només han guanyat un dels últims 5 partits i es volen reenganxar el tren que porta Europa. El Celta, per la seva part, és 6è i una victòria podria costar els llocs de Lliga de Campions.
I per acabar, a les 9, Betis-Sevilla.
Un dels derbis més clàssics del futbol estatal entre dos equips que estan separats, però per 18 punts a la classificació. El Betis vol continuar amb els bons resultats de les últimes jornades contra un Sevilla que acaba de posar un peu i mig a les semifinals de la Copa de la UEFA.
Més futbol, però ara parlem de la segona. El Nàstic de Tarragona vol fer un altre pas cap a l'ascens. Acumula 11 jornades sense perdre i aquesta tarda visita el Múrcia, un rival sense aspiracions instal·lat en la zona còmoda de la classificació. El partit començarà a les 7 a la Condomina. Anem fins a Múrcia per saber l'última hora de l'equip grana. Ricard Buigas, bona tarda.
Bona tarda. El Nàstic té l'oportunitat de tancar tota una volta a la Lliga de la Segona Divisió sense perdre fora de casa, un rècord històric en aquesta categoria. Els granes s'enfronten a un conjunt situat a la meitat de la taula i amb molts lesionats, entre els que ens trobem el Pichichi de l'equip amb 6 gols, Ivan Alonso. Els murcians van perdre el nou estadi en la primera volta i després d'aquesta derrota, de fet, ja no han aixecat cap. Destacar que pel que fa al Nàstic, l'expedició grana va arribar ahir a Múrcia sense Codina, que està lesionat i amb el dubte del central Jaio. El tècnic Luis César ha anunciat canvis en totes les línies. A la davantera podria repetir titularitat com a extrem esquerre el jugador Antoni Pinilla. El jugador grana destaca la importància d'aquest enfrontament.
Si alguna cosa tenim molt clara és que, i ho hem demostrat, és a dir, que fora de casa som un equip perillós i jo sempre he dit que les victòries dels 3 punts i els objectius estan en qualsevol lloc, és a dir, si anem al camp del Múrcia aquesta setmana són tan importants com els d'aquí. El que passa és que, bueno, que aquí a casa, amb el suport de la gent, doncs es va veure l'altre dia, no? És a dir, que és un avantatge, però jo crec que són tan importants aquests punts a casa contra l'Elx l'altre dia com el partit del Múrcia. Si guanyem a Múrcia, doncs haurem fet una passa molt important.
El partit arrenca a les 7 de la tarda a la Condomina, un estadi amb la gespa malmesa pel gran nombre de partits que s'hi juguen.
Un partit que podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio amb el Ricard Buigas i el Tomàs Fortesa. I si el Nàstic lluita per dalt, el Lleida es mira de reull la zona baixa. L'equip del Segrià rep aquesta tarda l'Albacete i ja toca guanyar un partit al Camp d'Esports. També tenim l'última hora des de Lleida. Daniel Badia, bona tarda.
Hola, bona tarda. El Lleida no guanya el Camp d'Esports des de fa gairebé 2 mesos, perquè l'última victòria va ser el 5 de febrer contra el Poli Ejido. Aquest mal comportament de l'equip a casa i l'última mala ratxa, amb només 2 punts sumats dels últims 12 possibles, han portat el Lleida a una situació ben compromesa a la taula classificatòria, només 2 punts a les posicions de descens. És per això que el defensa Xavi Pellegrí diu que aquesta tarda només els va la victòria contra l'Albacete.
Sí, la veritat és que ara comencen a interessar més els resultats que el joc, no? Llavors, bueno, hem d'intentar treure els 3 punts com sigui. Intentarem fer-ho amb la línia que intenta fer l'equip sempre, però bueno, importantíssim els 3 punts i aconseguir la victòria com sigui.
El migcampista Sergio també és conscient de la importància del partit d'aquesta tarda.
Sí, perquè de no ganar-lo ens podem meter en posicions de descenso i, bueno, estàvamos hasta ahora tranquilos. Se nos ha complicado un poquito la cosa y intentemos que de cara al futuro pues no haya muchos nervios.
El migcampista madrileny Santos diu que avui afrontarà la primera de les 12 finals que li queden per jugar a Lleida abans que s'acabi la Lliga de Segona A.
Sí, sí, claro. Bueno, yo creo que a partir de ahora todos, son 12 partidos que quedan, 12 finales y hay que conseguir los puntos para los 50 puntos lo antes posible. Así que empezando desde ya. Bueno, no es que no tenemos una presión, pero bueno, sí que la verdad que bueno, está esa angustia de que bueno, que el equipo empezó el año muy bien y ahora otra vez parece que eso, o sea que más que nada ya te digo, no es presión, es un poquito de angustia, pero bueno, que yo creo que lo vamos a solucionar el domingo.
El Lleida que afronta el partit d'avui contra l'Albacete amb 3 baixes importants a la defensa, com són Chema, Bruno i Povedano, estrenarà aquesta tarda el nou horari de les 6 al Camp d'Esports. Daniel Badia, Catalunya Ràdio Lleida. Catalunya
Ràdio. Tornarà. Que ric. N'ha discutit el preu.
Si és ric, millor. Però sobretot ha d'anar sol.
Sí, és ric i va sol. O sigui que ja hi tornem a ser.
El malentès, una tragèdia contemporània d'Albert Camí, amb direcció de Joan Oller, fins al 23 d'abril, al Teatre Lliure de Montjuïc.
Joshua Redman presenta San Francisco Jazz Collective, un dream team del jazz amb músics com Bobby Hutcherson, Nicholas Payton, Miguel Zenón i Eric Harlan. Divendres 7 d'abril al Palau de la Música, dins del primer cicle Palau Jazz 21, amb el suport del País i Catalunya Ràdio. Gira migdia a Catalunya Ràdio.
Falten 13 minuts per les 3 de la tarda. Fernando Alonso continua en pas ferm al Mundial de Fórmula 1. El pilot asturià de Renault ha guanyat aquesta matinada el Gran Premi d'Austràlia i ja comença a obrir forat respecte als seus perseguidors. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do, perquè Alonso acumula ja 2 primers i un segon, 28 punts, el doble que els seus perseguidors Fisichella i Raikkonen. Avui Alonso ha sumat la desena victòria a la Fórmula 1, superant el podi Raikkonen i Ralf Schumacher. Una vegada més, Renault demostra tenir el monoplaça més equilibrat i Alonso fins i tot s'ha pogut relaxar les últimes voltes i reservar motor per la pròxima cursa. El campió del món pilota amb força marge.
La más fácil, sin duda alguna, de este año, tanto en Bahrein como en Malasia. Había que tirar toda la carrera para conseguir la victoria o una buena posición. Aquí el coche iba bastante mejor que nuestros rivales y conseguía ventajas muy cómodas, que luego con los safety cars, con el coche de seguridad, se venían abajo, pero bueno, luego en la salida nuevamente me conseguía distanciar y bueno, el coche ha ido tan bien hoy que ha sido un poco más fácil de lo esperado.
La cursa ha estat accidentada amb 4 neutralitzacions. Després de la primera, Alonso ha avançat Button i ja no ha deixat el lideratge. Michael Schumacher ha abandonat per topar contra un mur, mentre a Button se li ha calat foc al motor a desenes de metres de la meta. El company d'Alonso, Fisichella, ha hagut de sortir des del pit lane perquè se li ha calat el cotxe a la graella, la qual cosa ha propiciat una segona volta d'escalfament inicial. A mitja cursa, a més, Fisico ha hagut de sentir com des del box els enginyers li retreien per ràdio que era 2 segons més lent que Alonso. Quan s'ha posat les piles, ja era massa tard i acabat cinquè, que hagués estat sisè si Button no hagués trencat el motor del seu Honda. La pròxima cursa es disputa el dia de Sant Jordi al circuit d'Imola.
A Catalunya Ràdio, tot gira migdia.
I el tot gira migdia sortim a l'exterior. Ens n'anem fins al Palau Blaugrana, perquè a la Lliga CB de bàsquet el Winter Tour Barça rebia aquest migdia el CUE Latós Alacant. Dusko Ivanovic tenia la baixa important de Joan Carles Navarro. Entrem, com deia, al Palau. Isaac Vidalta, bona tarda.
Bona tarda.
Com els hi han anat les coses a l'equip de Dusko Ivanovic?
Doncs déu-n'hi-do, difícil. Li ha costat moltíssim al Barça guanyar aquest partit. Al final, Winter Tour Barça 82, Latós Alacant 76, 6 punts de diferència. I és cert, el Barça és líder i Latós Alacant arribava aquí com a penúltim. Amb aquesta derrota es queda com a cuer. Però no hi ha hagut tantes diferències sobre la pista. De fet, al tercer quart, a mitjans del tercer quart, Latós Alacant s'ha posat amb un avantatge de 10 punts i a partir d'aquí el Barça ha reaccionat, s'ha posat les piles, ha igualat el partit, ha capgirat el marcador i només ha pogut respirar tranquil en els últims 5 minuts de partit, podríem dir. Tot i així, Dusko Ivanovic, l'entrenador del Barça, ja sabia que era un partit complicat i avui, tot i jugar un partit molt força dolent, molt irregular, sobretot els seus homes, ha volgut felicitar-los i destacar la victòria davant de la Tosa.
Doncs sembla que no podem sentir Dusko Ivanovic. En tot cas, el sentirem d'aquí una estona. Isaac, deies victòria còmoda al Palau Blaugrana. Suposo que el Barça ja està pensant en el partit de dimarts que ve contra el Madrid, aquest primer partit de quarts de final de l'Eurolliga.
Sí, perquè dimarts hi ha partit d'anada dels quarts de final, es juga aquí al Palau Blaugrana. Dijous hi haurà el segon partit. En cas de victòria en aquests dos primers partits, el Barça ja estaria classificat per la Final Four i tothom pensava en aquest partit. D'avui Navarro no ha pogut jugar per lesió, també s'havia de reservar teòricament Gianluca Basile, al final l'italià ha jugat, Butzi Thornton també amb alguns problemes físics ha acabat jugant, i en definitiva una mica de prova. Avui els jugadors han reconegut que en certa manera tenien el cap pensant en el partit del Madrid, sí que han estat concentrats pel partit d'avui, però que finalment doncs, aquesta victòria els va molt bé per afrontar amb tranquil·litat i mirar de millorar de cara al partit de dimarts davant del Madrid.
Doncs victòria del Barça, que segurament anirà bé de cara a aquest partit contra el Madrid. Gràcies, Isaac, bona tarda.
Bona tarda.
Deixeu-me dir també que s'han jugat dos partits més de la Lliga ACB aquest migdia, Unicaja de Màlaga 71, Laguna Bilbao 76, relativa sorpresa a Màlaga, i Caja San Fernando 71, Leche Río Breogán 58. Aquesta tarda jugaran els altres tres equips catalans de la Lliga ACB de bàsquet. Tots tres, Ernest, juguen a casa.
Sí, tots tres juguen a les 7. El DKB, per exemple, s'hi juga a la quarta plaça de la Lliga regular. Guanyar avui un rival directe com el Gran Canària significaria deixar dues victòries als de Salva Maldonado. Ser quart al final de la Lliga regular dona el factor pista a favor i això és important, sobretot pels equips que intenten disputar uns play-off. Aquesta fita, que els dos equips saben i persegueixen, els enfronta avui a les 7. Però la penya no tindrà fàcil perquè té força baixa. Jesse Young i Anagonye, per exemple, que serà substituït per Randy Halcom, que això sí, no debuta encara perquè no té l'alta, són dues baixes importants dins la pintura. A més, també Archibald és dubte. El Barça Marcelinho Huerta s'espera que els retocs que haurà de fer l'equip per suplir aquestes baixes no perjudiquin la bona marxa de l'equip.
Estamos jugando bien, a pesar de problemas físicos, lesiones y todo, venimos jugando bastante bien. Y bueno, esperamos que seguir así, porque venimos entrenando bien y vamos combinando cosas entre las posibles combinaciones posibles de jugadores en la pista y creo que esto es un poco la clave de nuestro equipo.
Un altre equip que juga és la Casbayo. Els d'Edu Torres aspiren a aconseguir la millor classificació també dins les places de play-off. Ara mateix són sisens, a dues victòries del quart, el DKB Joventut, però també a dues victòries de quedar fora de la lluita pel títol. La Casbayo recupera Raúl López i Terrell Myers respecte a l'últim partit de Lliga i tindrà tots els seus efectius disponibles. Jugaran contra l'Estudiantes, un rival a qui poden deixar quatre victòries si guanyen. Edu Torres, entrenador de Casbayo.
Jo crec que tenen un bloc molt definit des de fa diverses temporades. Hi ha molts jugadors que juguen junts des de fa temps i amb un estil de joc molt definit. Doncs, un equip que juga molt bé a camp obert, que és molt bon el rebot ofensiu, que té doncs, jugadors versàtils i que té capacitat atlètica. Tot i ser un equip previsible en aquest sentit, perquè és el seu estil des de fa temps, doncs no deixa de ser un equip difícil, evidentment.
I per últim, el Rico Manresa, que té l'obligació de guanyar aquesta tarda si no vol tornar a entrar en zona de descens. El fet que ahir Granada i Menorca guanyessin els seus partits fa que el Rico necessiti imperiosament derrotar el Fòrum. A favor dels de Gustavo Aranzana hi ha l'estadística. Fa 8 anys que el Fòrum no guanya Manresa. A més, la primera volta els manresans van guanyar a Valladolid de 4 punts i la Baraix, amb un rival directe, estaria ja guanyat. És una circumstància important perquè el Rico, en cas d'empat a l'última jornada, té la Baraix perduta amb molts rivals directes. Rafa Martínez, base del Rico.
Seria molt important guanyar, perquè així ens tindríem a favor de la Baraix i com estan les coses tan igualades, doncs seria molt important.
Aquests tres partits, a les 7 de la tarda, al Tot Gira, serem a les tres pistes amb Francesc Garriga a Badalona, en Tomàs Llebre a Girona i l'Ernest Macià a Manresa. Més activitat d'aquest migdia. La divisió d'honor de rugby es jugava el derbi català entre l'USAP de Barcelona i la Santboiana, un derbi que arriba en la penúltima jornada de Lliga. El partit s'ha jugat al camp de la Fuixarda i l'ha seguit amb Francesc Garriga. Francesc, bona tarda.
Bona tarda. La Unió Esportiva Santboiana, que ha guanyat el partit contra l'USAP de Barcelona per 11-30 i fa un pas de gegant per endur-se novament el títol de Lliga. Aquesta era la penúltima jornada i l'equip havia de guanyar. Avui ho ha fet per 11-30 i ara ja li queda només la darrera jornada contra l'Ordícia. Només guanyant seran campions de Lliga. Per tant, la victòria d'avui serveix per dependre de si mateix a la darrera jornada. Un partit, el d'avui, que ha estat marcat per les expulsions. Al minut 20, l'àrbitre ha decidit enviar a la caseta a un jugador de cada equip. Aquestes expulsions han marcat el desenvolupament des de llavors fins al final. Un partit que s'ha avançat la Santboiana 0-8 amb un assaig d'aquells Scott que ja ha començat a desequilibrar el partit. A la mitja part hi hem arribat amb un 6-13 i a la segona domini molt més clar de l'equip visitant. L'Ausat de Barcelona no ha sabut jugar-li al líder i ha acabat caient en aquesta segona part per un resultat força més clar. Una gran presència de públic avui a la Foixarda, uns 2.500 espectadors que han vibrat amb un partit intens, igualat i que al final, com dèiem, se l'han dut la Santboiana. Així doncs, a la Foixarda, l'Ausat de Barcelona ha perdut contra la Santboiana, que la setmana que ve pot guanyar la Lliga. Ausat de Barcelona 11, Santboiana 30.
Els resultats de diumenge al matí.
Ja n'hem donat alguns, per exemple, el Barça de bàsquet o aquest derbi de rugbi, però n'hi ha més. Comencem per futbol, segona A, un partit amb resultat definitiu.
Llevant 2, Almeria 4.
El grup tercer de la segona B s'han jugat 3 partits.
Vilajoiosa 1, Gramenet 1, Sant Andreu 1, Peralta 0 i l'Hospitalet 2, Figuera 0.
Passem a la tercera divisió, 6 resultats definitius.
Granollers 0, Mataró 3, Sant Boià 1, Rapitenca 0, El Prat 0, Manresa 2, Espanyol B 3, Rubí 1, Europa 2, Balaguer 0 i Castelldefels 0, Gavà 1.
Més futbol, s'han jugat 5 partits de la primera catalana.
Amb aquests marcadors, Gramenet B 3, Guíxols 1, Júpiter 0, Caçà 1, Badalona B 2, Blanes 2, Vilassar de Mar 1, Manlleu 2 i Poble de Mafumet 1, al Masnou 1.
Acabem el futbol amb la Superliga femenina.
Derrota blaugrana, Barcelona 0, Llevant 3.
A la Lliga Allianz a Sobal d'Embol, aquest migdia ha jugat el Granollers.
Fracking Granollers 26, Algeciras 26.
Dos partits de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins.
Tordera Grup Tarradellas 3, Viva Vita Blanes 3 i Alcoi 2, Liceu Vodafone 5.
I acabem el repàs dels resultats amb l'Hockey Herba.
Taburiente 2, Atlètic Sant Sebastià 1, Club Egara 4, Terrassa 0, Barcelona 2, Polo 2, Júnior Sant Cugat 0, Club de Campo 3 i Complutense 2012-1, Atlètic de Terrassa 6, tots de la Lliga masculina.
Queden 3 minuts per arribar a les 3 de la tarda, queden 3 minuts perquè s'acabi el Tot Gira Migdia. Encara tenim temps per fer una previsió. Avui s'aixeca, prop de Vigo, el taló del Mundial de Trial a l'aire lliure. Ja sabem que el trial parla català. Adam Raga defensa el títol de campió i surt amb la condició de màxim favorit.
El Mundial de Trial Indoor, guanyat per Adam Raga, ha tingut un clar color català, efectivament, amb 4 pilots d'aquí a les 4 primeres posicions. Potser ara Duke Lamping renaixerà, segons el pilot d'Ull de Cona, Adam Raga.
És el trial que va de Mundial Indoor, el Duke Lamping ja li queda una mica gran, és bastant difícil doncs, passar les zones, i és que l'Indoor és un nivell molt alt, no? Però, sens dubte, l'Outdoor és una carrera més de resistència i d'estratègia, segur que podrà estar molt més fort a l'Indoor i any rere any, i com ha fet ja durant molts anys, segur que donarà molta guerra fins a l'última cursa.
Adam Raga creu que en principi no ha de tenir rivals que no conegui de les proves en pista coberta.
Els rivals de l'Indoor són els rivals de l'Outdoor, tot i que doncs, el Fujinami i el Lankin són més especialistes en Outdoor i segur que estaran més forts que l'Indoor, no? Segur que serà un campionat més disputat encara i difícil.
El Mundial a l'aire lliure arrenca a Galícia amb força participació catalana. La repassem per marques. Amb la marca gironina Gas-Gas correran Adam Raga, Jeroni Fajardo, Jordi Pascuet i Xavier León. Amb Xerco correrà Albert Cabestany, amb Beta Toni Bou i amb Escorpa Marc Freixa. Al Mundial Júnior tindrem 4 pilots, Laia Sanz, Dani Oliveres, Daniel Gibert i Joan Cordon. Ahir ja va començar en aquesta localitat de Nigrán el cap de setmana de trial amb la disputa de la primera cursa del Campionat d'Europa en què Dani Oliveres va ser tercer. Va guanyar el francès Betun.
A partir d'aquest cap de setmana, molt pendents d'aquest Mundial de Trial a l'aire lliure. Més coses que Nenissa Bekele ha tornat a fer història al Mundial de Cross.
L'atleta etíop ha firmat el cinquè doble consecutiu després de guanyar aquest matí el cross llarg. Ahir ja havia guanyat el curt en l'última edició d'aquesta modalitat en un Mundial. Bekele ha superat el seu compatriota Shihin i el kenyà Matati. I amb aquesta victòria Bekele iguala els 5 títols mundials dels kenyans John Yugi i Paul Tergat. El català Carles Castillejo ha estat 29è.
També ha començat el Mundial de Motocross a Flandes.
El català Xavier García Vico ha acabat 11è a la primera mànega de la categoria MX1, que ha guanyat l'italià Tortelli. El madrileny Jonathan Barragán ha acabat 6è.
I ja hi ha final de la Lliga Universitària Nord-Americana de Bàsquet.
La jugaran demà UCLA contra Florida. En la primera semifinal, Florida ha guanyat per un còmode 73-58 als Patriots. A l'equip de Florida hi juga el fill de l'ex-tenista francès Yannick Noah. Yannick Noah és la nova sensació del bàsquet universitari nord-americà. En la segona semifinal, UCLA s'ha desfet dels Tigers per 14 punts de diferència, 59-45.
El Tot Gira Migdia ho deixem aquí. Recordeu per això que els esports a Catalunya Ràdio tornen a les 4 de la tarda. Un menú ben atapeït d'esports aquesta tarda. Mallorca-Espanyol a les 5, també pendents del Nàstic, el Lleida de segona A, dels 3 equips catalans de la Lliga CB, i a les 9 en directe a Catalunya Ràdio el secretari tècnic del Barça, Chiqui Begristany. Ja ho sabeu, si us agraden els esports, Catalunya Ràdio, teniu una cita aquesta tarda. Nosaltres ho deixem aquí.